La Cala RTV us ofereix, amb motiu del 25è aniversari de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1, una sèrie d'entrevistes en profunditat als protagonistes d'aquell període de convulsió social i de mobilitzacions antinuclears. De dilluns a divendres, a les 8 de la tarda i les 11 de la nit, recordarem els fets i reflexionarem sobre les seves conseqüències.
A mi em van vindre a buscar bastanta gent. A que marxés del poble, no? Que marxéssim, no? Jo vaig dir que jo no marxo del poble. I si he de marxar, he de ser l'últim, això ho tinc clar jo.
A veure, amb el comitè anàvem a remolc del que la gent mos deia. De vegades em pregunten... va ser molt difícil mobilitzar la gent, no? Al contrari, si la gent es mobilitzava sola.
Sortia un senyor de la nuclear amb una bata blanca dient que, sisplau, deixéssim de tirar aigua, que ens oblidéssim del foc, que el foc no era important, que ens traslladéssim a baix als soterranis a traure aigua i que, literalment, el reactor se nos va.
Recordeu on éreu el 19 d'octubre de 1989 a les 10 de la nit? El 25è aniversari de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1 a la Cala RTV. Ens trobem aquests dies repassant els records dels 25 anys que fa de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1. En aquell moment el Consejo de Seguridad Nuclear el va catalogar com l'accident més greu ocorregut en una central nuclear espanyola. Han passat 25 anys i molts dels protagonistes d'aquella etapa pues, ho han deixat de ser per raons múltiples. Gent que va estar al capdavant del sentiment i de la força social que es va aixecar en aquell moment. Gent que estava al capdavant amb responsabilitats municipals. Gent que com hem sentit aquests dies també, pues, va tenir la responsabilitat d'anar a apagar un incendi a un lloc pues, que la veritat, al final de tot, es va entendre que les coses no s'havien fet de la manera que s'havien de fer. En definitiva, que 25 anys després volem reflexionar amb tots aquells protagonistes i veure si el pas del temps pues, els porta a conclusions diferents a les que van assumir en aquell moment. Avui nosaltres hem convidat en aquesta entrevista a Joan Font, actualment regidor a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar pel Partit Popular, en aquell moment regidor també a l'oposició per la formació independent ABECA. Joan Font, benvingut, com estàs?
Molt bé, i tu?
Pues amb ganes de que recordem plegats amb la gent que ens escolta pues, uns moments que, bueno, que han marcat la història del poble, social i política.
Ho intentarem rememorar al màxim possible i amb la rigorositat possible.
On era Joan Font el 19 d'octubre de 1989 a les 10 de la nit?
10 de la nit? Pues a casa, amb ma filla que tenia un any i escaig i la meva dona que acabàvem de sopar i intentant fer dormir la meva filla, fent funcions de pare, i suposo que després ja vam anar a dormir esperant el dia següent, 20 d'octubre.
Per tant, la Marta, actualment regidora, tenia un any.
Un any i tres mesos.
Déu-n'hi-do. Pues això vol dir que sí que ha passat el temps, Joan?
Molt, molt, moltíssim. Ara en té 26, imagina't.
Quan i com s'assabenta de que alguna cosa, no sé ben bé si li van dir de cop que era un incendi, que havia passat, quan i com s'assabenta de que havia passat alguna cosa a la central nuclear?
Bé, jo l'endemà, el 20 d'octubre, com a mestre que estava al Perelló, pues, vaig anar a treballar al Perelló, i a través de contactes que vaig tenir de la meva família, inclús el meu company Vicent, i el que anava sortint per la premsa i pels reportatges, pues, vaig tenir que posar-me en contacte amb el meu company, perquè estava aquí, i jo estava per allò a la distància sempre, i a més estava fent classe amb els crios, vull dir que ens va posar al corrent del greu accident que havia hagut a la central Vandellòs 1, no?
Però sempre al dia següent.
Al dia següent. Jo a la nit, amb aquella nit, vaig dormir tranquil, perquè no em vaig enterar de res. Vull dir, no em vaig enterar de res hasta l'endemà que em van comunicar que havia hagut un greu accident a Vandellòs 1. A partir de llavors els aconteixements van ser convulsos, suposo que en estupefacció com jo, molta gent, I després, a mesura que els dies van anar passant, hi ha indignació i ràbia, no?, pel que havia passat, pel venut que estàvem tots plegats. Després ja va vindre la part organitzativa, suposo, que va ser paper va jugar, doncs, el comitè antinuclear del nostre poble, no?
Per tant, a vostè, com a càrrec electe, ningú el truca la nit ni en son demà de manera oficial?
No. Evidentment, no, el protocol no va ser aquest. Jo no sé si havia un protocol, perquè nosaltres estàvem a l'oposició, però que te n'enteries per mitjans de comunicació, doncs, dintre d'un govern que havia de 8 regidors i 3 a l'oposició, doncs no va haver los... Suposo que l'alcalde i l'equip de govern que en moment també, en certa manera, tenia que estar enterat per la nit, però una cosa així el que he de fer és actuar ràpidament, perquè la població, suposo que a la nit, pescadors que devien veure un focus de foc, doncs s'havien posat en contacte amb l'alcalde com és perceptiu. I, per tant, el que va fer l'alcalde en aquell moment, pues, suposo que va ser de serenor, serenar els ànims, suposo que hi havia molta... Suposo, que hi havia molta gent que estava esparverada, perquè això els pescadors ho devien veure, però que personalment jo, com a persona física del poble i regidor, doncs, hasta l'endemà no em vaig entrar.
Quan és el moment que pren consciència de la gravetat del que havia passat?
Home, la gravetat... Doncs, a veure, un incendi que hi ha al generador, que els bombers no estaven preparats ni tenien cap protocol per a poder apagar el foc, que els operadors que estaven allà dins van fer el que van poder, que no es va activar un pla d'emergència intern, que el propi governador se va enterar per un periodista. És a dir, tot va ser un cúmul d'errors i de despropòsits en què després la gent va prendre consciència de que estaven venuts. I a partir d'aquí, doncs, bueno, va iniciar el comitè antinuclear, se va organitzar i va començar a fer la seva tasca important d'unir el poble contra el que estava, que era un perill innat en la central. Després ja en parlarem de que, doncs, en un principi se va vendre que això era un nivell 3 i van dir, ho van qualificar d'incident, no d'accident, d'incident. I que alguns, els bombers, evidentment, se la van jugar molt, moltíssim, sense preparació, sense tindre un protocol d'actuació i desconeixement dels fets, i que això hagués pogut ser, doncs, bueno, doncs un Chernobyl 2, un Chernobyl 2.
És a dir, que mos vam lliurar per pèls.
Pues sí, pues, no sé, jo no sóc molt creient, però la mare de la Candelera suposo que havia estat present aquí.
A continuació, estem parlant del dia 19, els dies 23, 24, 25... Comencen aquelles reunions a la sala de la societat, el comitè antinuclear comença a prendre força, fins a aquell moment, fins que la societat civil, per dir-ho d'alguna manera, es comença a organitzar, amb qui parla? Què fa vostè? Estem parlant dels 3, 4, 5 dies posteriors.
Bé, nosaltres vam intentar recollir informació dintre del que nosaltres podíem pel govern, demanant preguntes, demanant, i clar, i l'alcalde, pues, també va demanar responsabilitats respecte al governador civil, que és greu que un governador civil que tiqués o que tiqués comanda el Penta, ni es va aplicar i que ell se va enterar per un periodista. Vull dir, això és molt greu, és que això ho analitzes, no, jo no dic en el temps que és en aquest temps, però sinó en aquells moments, pues, vas veure que això era un descontrol total. I nosaltres el que vam pensar i vam actuar en aquell moment era recollir informació oficial de la que ens podia donar l'equip de govern i a més seguir, jo crec que va ser millor dir que la població civil a través d'aquest comitè antinuclear canalitzés tot aquest procés que t'he dit abans de que la indignació estigués canalitzada per l'organització, per l'organització de seguir uns objectius pacífics però contundents respecte a l'actuació que va tindre sobretot la direcció de la central, els directius de la central del Vandellòs 1 i el govern civil, que era el que tenia que actuar en aquell moment en un pla Penta que estava vigent, que estava per actuar i que no es va aplicar.
Vostè va participar d'alguna manera en totes aquelles reunions, aquelles societats, es va fer visible, va assistir-hi?
Jo vaig estar... No, visible no ho sé, vaig estar entre la gent. Vaig estar entre la gent, en totes les convocatòries del comitè nuclear. M'hi vaig informar de moltes coses, en totes les que va programar l'alcalde a nivell d'ajuntament vam assistir com és evident, i en totes les manifestacions que es van fer vam assistir com a ciutadans, vull dir, vam estar entre la gent. Crec que era el paper que tenien que fer i el que vam, company i jo, vam actuar en responsabilitat en aquest sentit.
Un dels principals problemes que es va produir en tot aquell enrenou va ser la desinformació, la manca d'informació, fins i tot no per al ciutadà, sinó per als màxims responsables polítics. Recordem que els alcaldes es van presentar a la planta i no els deixaven entrar a la central nuclear. Per tant, estem parlant de manca d'informació i desinformació. 25 anys després, suposo que això és difícil de que ara, si passés algo similar amb les xarxes socials, amb tot el que hi ha, pogués tornar a succeir igual, no?
Evidentment no m'imagino que això pogués passar ara, no? És a dir, tu, les xarxes socials, els mitjans de comunicació i tot són més operatius. Però la pregunta que ens hem de fer, i no vull quedar amb el temps, és que encara tenim una central nuclear en funcionament, que es van d'allà els dos, i el pla operatiu del Plan Penta vigent doncs continua no sent operatiu. Perquè per a ser operatiu, un Pla Penta, i ho dic en autoritat, perquè vaig ser alcalde en un moment determinat, si tenen que, sobretot, informar la gent. Hi ha un procés d'informació. Aquí pensa que és un poble turístic que et ve moltíssima gent de fora. S'incrementa fins a 30.000 persones. I aquesta informació no hi és, perquè la informació és igual a la seguretat. Té una proporció directa. Com més informat estàs, més segur estàs. I hi ha moltes mancances d'infraestructures i, per tant, no s'ha fet un simulacre real en tots els mitjans amb una informació real a la societat, a la societat civil. I això continua havent una mancança que, evidentment, jo aquí mateix la poso damunt de la taula per a demanar als responsables de que, bueno, que això ha d'estar actualitzat i que tenen que conviure amb una central Vandellós 2, que està té permís fins a l'any 2020, si no et recordo malament, té permís, i que després potser se li pot allargar o no, però de moment encara queden 6 anys des de permís oficial administratiu que té per la seva explotació. I, per tant, la gent, sí que tenim allí, doncs, és de segona generació, per tant, és més segura, molt més segura que la primera, però potencialment això està allí. Per tant, la seguretat també forma part de la informació que pugui tenir la gent d'una forma pedagògica i que sàpiga tothom el que té que fer. I, per tant, este pla d'emergència real i no fer pantomimes de res, pues, això, els pobles que estem afectats per les centrals nuclears, en aquest cas de Vandellós 2, pues això tindria que ser palès. I, per tant, encara hi ha moltes mancances, la megafonia no funciona, tinc entès, els accessos per l'autopista que tindrien que entrar, no hi ha cap accés que poguéssim entrar per dins de l'autopista. Sí que en un moment determinat se van fer moltes obres degut a l'accident de Vandellós 1, van injectar moltes obres, una d'elles és...
Encara la tenim pendent.
Encara la tenim pendent, que nosaltres, el mestre de govern tripartit dels Verds Socialistes i nosaltres que vam fer govern, vam engegar aquest projecte, i vull dir que hi ha moltes coses encara per fer, però sobretot la informació. La informació. I això és vital per a donar-li una seguretat. No es pot amagar la informació a la gent. És evident que després podríem plantejar que la Mella se va declarar en un moment determinat poble antinuclear, perquè això el ple se va declarar, un ple que va bé, se va dir que la Mella era un poble antinuclear. Per tant, si som conseqüents en tot això, som un poble que no acceptem, però en el sentit ètic i moral, i acceptem que aquí hi ha una central del Vandellós 2 que és més segura, però que nosaltres som antinuclears perquè el ple d'aquell moment, acceptant totes les conseqüències que va haver de Vandellós 1, ho vam dir-ho amb convicció de que era un poble antinuclear. Per tant, hem de ser conseqüents en tot això. I a vegades això se queda en paper. Se queda en paper i jo assumixo també la part de responsabilitat que he tingut en aquest sentit.
Recorda que, per exemple, el 30 d'octubre, 11 dies després, hi ha vaga general a l'Ametlla de Mar, tanquen les persianes els comerços, les barques no van a la mar, hi ha cassolades, crespons negres als balcons i una manifestació de 4.500 persones al poble, acompanyats de gent de l'Ampolla, gent del Perelló. Esta va ser la primera vegada que, d'alguna manera, la gent va sortir al carrer per demostrar fer coses, no? Estem parlant d'11 dies després, havent hagut mobilitzacions i manifestacions i gent davant de l'Ajuntament i tal, però esta és la primera mostra, diguéssim, de força, entre cometes, que fa el poble. Vostè recorda aquell dia?
Bueno, recordo, estava treballant a l'escola, evidentment no podia estar als dos llocs, però vaig ser informat, inclús de que la resposta del poble va ser unànime en aquest sentit. Se va veure la indignació al carrer, la indignació que tenia la població de la Cala al carrer, i la va manifestar d'una forma pacífica, sorollosa, si tu vols, però la indignació va ser palesa en tots els mitjans de comunicació que en aquell moment, tant escrits com audiovisuals.
El poble assumia per segona vegada a la història una oposició frontal a temes relacionats amb les centrals nuclears. Mm. És a dir, que es tornava a repetir una mica la història de tornar a ser capdavanters per davant del que van fer altres pobles de la zona.
Vull pensar que la gent, parlo de l'any del 89, va tindre la consciència de que 3 anys i mig abans havia passat un Txernòbil i que l'any 79, a l'abril, va passar un Harrisburg, no? I això vam viure-ho per raons que de sort, diguem-ho així, este reactor que és de grafit se podia haver encès i crear el núvol radioactiu. I això va ser la gent que va tindre consciència després d'estar... El comitè antinuclear va donar una informació exhaustiva a mesura que els aconteixements s'anaven donant, no? I se'n va van veure que la part, diguéssim, de la direcció central pues, era reticent, inclús, te vaig dir una cosa que potser aquí no se s'ha comentat, no? Que arrel de l'accident de Txernòbil, la central Vandellòs-1 va enviar al Ministeri d'Indústria, el Consejo de Seguretat Nuclear, va reclamar 5 reformes importants que van detectar-se.
Això havia passat en l'últim any
i mig. Això ho van fer, com va passar lo de Txernòbil, la central nuclear, la direcció de la central nuclear, va fer un estudi profund i va remetre al Consell de Seguretat Nuclear a Madrid 5 o 6
recomanacions
que no es van executar. Això, encara damunt això, i havien passat 3 anys i mig. Per tant, això, en més que la informació te va arribant, la indignació te va creixent, no? I que veus que estàs venut.
Després hi va haver una manifestació molt més multitudinària, el que em van dir el cinturó nuclear, que la gent pues, vam entrar fins pràcticament dins, on allí ja s'hi va afegir gent de la comarca, gent de la província, sí. Aquell riu de gent baixant per aquella costera d'accés a les centrals nuclears.
Va ser espectacular, va haver també parlaments per part del comitè, els alcaldes afectats per la central nuclear, i me recordo, no sé si va ser esta, me recordo que el company, o excompany, perquè ara ja no és alcalde de Mont-roig, Joan Maria Aragonès, va dir una cosa que se m'ha quedat molt gravada, no? Diu, va fer una lloança molt profunda a les dones de la Mella. Va dir, aquí estan els, perdoneu l'expressió, no? Els collons de les dones de la Mella que han sabut lluitar hasta al final, no? I va ser paraules d'ell, vull dir, en la seva, pues, evidentment, eloqüència i tot, no? Això se va quedar gravat, no? Perquè les dones de la Cala sempre han tingut aquella espenta forta que sempre en moments difícils estan al davant. I també va jugar un paper molt important la dona amb aquestes manifestacions, no?
Unes manifestacions que fins i tot es van intentar evitar per baix, per sota, pues, intentant no intoxicar-les, però sí posant por per a que no s'arribessin a fer.
Pues, evidentment, el poder polític i econòmic és fort, i nosaltres érem una població que en aquell moment se va rebel·lar, afegit pues, algunes poblacions veïnes, no? Però no tot el territori es va afegir, no tot el territori, perquè el territori va estar representat puntualment, per solidaritat també, però inclús ja a Barcelona, la que vam fer a Barcelona el 25 de novembre, si no recordo malament, érem 40.000 persones. Quan ara veus manifestacions de proconsulta que superen els 800 o milió de persones, no? 40.000. Això segons xifres de la Guàrdia Urbana d'aquell moment, no? Molta gent, però poca gent.
La solitud del poble de la Cala pot ser el final, després n'hi parlarem.
I després hi parlarem més. Perquè...
Se veu reflectida una mica amb la querella contra Infrensa.
Que això parlarem en detalls.
Que el poble es queda sol, no?
O sigui, el poble de la Cala se pot sentir orgullós, molt orgullós, d'esta victòria que van fer al final, quan el 30 de maig, si no recordo malament, del 90...
Del 90.
O del, no, del 90, sí, del 90, pues va el Ministeri d'Indústria va decidir tancar-la, no? Van dir que era per assumptes econòmics, en fi, l'Estat sempre...
Després arribarem a això, perquè, clar, vostè va tenir un paper també dins de tots aquells fets, entre altres coses, perquè vostè era present en... jo no ho recordo, però crec que és l'única vegada que un ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha sortit de la sala de plens de l'Ajuntament en un ple que es va celebrar al poliesportiu municipal Galetet, amb un poliesportiu ple de gom a gom.
Bé, allí, evidentment, per l'envergadura que tenia, pues, l'alcalde, amb bon criteri, va creure, i l'equip de govern, que evidentment va creure que l'Ajuntament en si quedaria petit, no? I, per tant, allí van assistir, si no recordo malament, al voltant de 1.500 persones. Déu-n'hi-do, eh? Llavors, allí, pues, bueno, l'equip de govern va presentar unes mocions. Una era el tancament de les dues nuclears, que em sembla que van votar per unanimitat.
Se va aprovar per unanimitat.
Després, sortir del Penta, aquí no hi va haver unanimitat. Nosaltres van creure que el Penta, com que tenia el Vandellòs 2, és impossible de sortir-se'n, perquè està, és de compliment estricte de que estigui, per tant, ens vam abstenir. I després es va demanar, sembla que la dimissió del governador Ramon Sánchez Ramon, sembla que es deia. Bé, nosaltres vam dir que es quedava curt. Vam intentar dir, a través d'allò, que inclús jo, en un portaveu, abans del ple, li vaig dir que intervindria incrementant les dimissions, no? Perquè, clar, el govern civil sí que és el representant de l'Estat, però aquí estava la directora de Protecció Civil, Pilar Bravo, em sembla que es deia, que en Pau Descans ja és morta. També la Generalitat tenia el seu representant en quant a indústria, perquè també, en certa manera, tenia el vistiplau de les centrals. En fi, el ministre d'Indústria, etc. O sigui, ho volíem ampliar. Bé, tot va transcorrir normalment, però bueno, va haver un fet que doncs, bueno, no vull recordar ja, perquè això ja ho sap tothom, doncs, bueno, que més l'alcalde que havia en aquell moment ha reconegut que es va equivocar, ja ho ha reconegut públicament, i per tant no vull fer més incidència, doncs, que al justificar la meva intervenció no em va deixar parlar i per tant em vaig enfadar. Però això va ser una anècdota, perquè al final... pues se va tirar endavant i punt. Bueno, ell va reconèixer que s'havia equivocat i per tant no vull donar-li més importància de la que té.
Pere Margalef va reconèixer això en unes entrevistes pel 30è aniversari dels Ajuntaments Democràtics, de que repassant la seva etapa això ara no ho hagués fet.
Bé, d'acord, ho deixo així.
Molt bé, seguim, seguim amb més temes, perquè... Les manifestacions, les mobilitzacions socials, tot el que el Comitè Antinuclear feia d'actes informatius per anar-nos informant de com estava la situació, què és el que havia passat, perquè això era un gota a gota que anàvem coneixent cada dia. És a dir, aquests dies, per exemple, fent un repàs al que van publicar els mitjans de comunicació en aquell moment, hem vist que durant 8 mesos Vandellòs U va estar als diaris cada dia. I cada dia anaven sortint coses. Quan no es posaven els sindicats, es posava el comitè d'empresa, quan no eren els bombers, quan no sortien informacions que dien que, quan no sortia que la volien tornar a posar en marxa. És a dir, que allò va ser un dia a dia. És a dir, el degoteig de notícies era constant.
A veure, jo, des de la vessant de la política, vull fer entendre que quan els fets són els que han, els governs, els poderosos, el poder econòmic, pues van reconsiderar que allò amb una inversió se podia arreglar. Però, clar, una inversió que rondava, no sé si...
33.000 milions de pessetes.
Imagina't, no? Per demostrar que bueno, i la pregunta és, si la central nuclear, després de l'accident terrible de Txernòbil, aquelles 5 propostes de millora no es van atendre, no? I potser no estaríem parlant d'aquestes quantitats. Va dir una desídia total. Per tant, no hi havia credibilitat amb això. I és que la gent del poble, per descomptat, però és que la gent que potser això ho veia més lluny, tampoc. Per tant, govern el que té que fer és reconèixer de que això no ho van fer bé, ho van fer bé i jugant en la vida de les persones i per tant ja tenien que fer el que era normal, era tancar-ho sense posar excuses lo que això era, no era viable aquesta inversió econòmica. Jo vull recordar també que la part política dels polítics que teníem, també el 17 de novembre, mirant en l'arxiu, el Parlament de Catalunya també va demanar per unanimitat el tancament de Vandellòs 1, el 17
també,
de novembre.
També.
I per tant, va ser ja molt important que la política dels polítics representats al Parlament prenguessin part de la demanda que feia el poble de la Cala, no? I això també va ser possible de que la unitat dels partits polítics representats al Parlament de Catalunya pues, també van fer pinya i això pues, sempre tens que tenir un recolzament que va ser molt important.
Ara que ha estat tan de moda parlar de consultes, referèndums, n'hi va haver dos. D'un parlarem més endavant, que és el dels famosos diners nuclears, si s'agafaven o si s'utilitzaven o si no s'utilitzaven. I un altre, que es va produir el 12 de novembre, que era precisament l'opció de votar contra el tancament de la central, que va ser un referèndum que es va guanyar pel 99%, perquè només van haver dos vots en contra. Clar, es va fer en tota la normalitat del món, aquell referèndum.
Bueno, més que referèndum, era una consulta.
Una consulta, sí, sí.
Els que estem en política, la gent pot dir referèndum com a cosa col·loquial, era una consulta, no vinculant, perquè no tenia la capacitat legal, ni tenia, però vinculant per nantros, sí. És a dir, el que nantros poguéssim decidir, que a l'exterior, per democratitzar molt més la participació ciutadana, era vital que la gent se volqués a donar el seu criteri, no? I per tant, un era un gestor democràtic, i a més el resultat aplastant, no? Per majoria aplastant, no? Per tant, esta consulta, que a bon criteri se va plantejar el Comitè Nuclear, va ser recolzada per tots els partits polítics que estàvem a l'Ajuntament, i la ciutadania pues, va anar a votar amb una gran participació, i el resultat, pues, el que has dit tu, no? Va ser quasi per unanimitat.
Tots aquells esdeveniments van tenir conseqüències polítiques a nivell local. És a dir, si els fets dels anys 70 al final havien acabat tenint conseqüències polítiques, aquí també. És a dir, les conseqüències de la ubicació de les centrals nuclears ens han portat conseqüències polítiques a la història del poble. Una d'elles és que, tot i que inicialment, i aquests dies hem estat escoltant opinions i tal, per part del comitè antinuclear i la gent que el representava al capdavant, no hi havia intenció de tenir cap allargament de la seva funció en l'àmbit públic, és a dir, en l'àmbit de la política, al final acaben formant una candidatura sota l'aixopluc dels Verds i es presenten a les eleccions de 1991. Jo no sé en aquell moment com va valorar que una formació o que un grup decidís presentar-se a les eleccions, no sé si esperonat per interessos polítics o esperonat per la pròpia societat calera. Això és molt difícil de discernir.
Jo faré una valoració personal vist des de mi en aquell moment, no? L'objectiu suposo que era a llarg plaç no solament el tancament de Vandellòs 1 que s'havia aconseguit, sinó que era una lucha contra el món nuclear. I per tant, és millor estar dins que fora i per tant intentar buscar representació municipal per continuar aquesta lluita contra les centrals nuclears en si, o sigui, més extens del que era Vandellòs 1 que aquesta fita ja s'havia aconseguit. Per tant, ho vaig considerar totalment legítim que un grup ecologista tingués aquesta representació, bueno, o es presentés, una representació que van tindre d'un representant per fer aquesta lluita, i suposo que devia haver una desconfiança amb el govern que havia en aquell moment que amb Vandellòs 1 tancada ja n'havia prou. Perquè, clar, eren partits polítics que també tenen els seus interessos en les centrals elèctriques i, per tant, havia una certa desconfiança que això s'acabés aquí. Vull pensar que va ser per aquesta actitud, no per sentit de protagonisme ni per res, no? Per tant, qualsevol moviment polític, qualsevol moviment social se converteix en política ben encausada, per a mi ho considero normal i inclús necessari.
Aquella formació encapçalada per dos dels portaveus del comitè antinuclear, Eloi Nolla i Joan Callau, treu un regidor I després de les eleccions hi ha un pacte, Verds, Partit Popular, Partit dels Socialistes de Catalunya, que fan fora Convergència i Unió del govern. En aquell moment vostè assoleix l'alcaldia i molts en aquell moment van considerar que allò era un pacte antinatura.
Abans sempre hi ha un epíleg, una introducció respecte a això. A veure, el poble de la Cala en aquell moment, en les tres formacions, quatre que ens van presentar, Convergència i Unió, Partit Popular, ja no anava per a beca, el meu company Vicent va decidir no continuar més en política i per tant vaig haver d'espavilar-me de buscar una candidatura, el Partit Socialista i els Verds. Van treure 5, 3,
2 i 1.
3 UPP, 2 socialistes i 1. El poble al carrer ens clamava que hi havia un pacte per tirar fora l'alcalde que havia. Això era així. Pressions a nivell de poble, tant el nostre grup com els Verds com els socialistes. La prova està que ens vam haver d'assentar, i et diré on, assentar, a redactar un protocol d'actuació a l'Ajuntament, suposant que els tres tinguéssim suficient majoria per poder governar. I va ser entestar a l'actual biblioteca, que abans era una sala social de la Caixa.
La Casa de Cultura.
La Casa de Cultura. I allí se va signar 10 punts bàsics. Diré...
Passades les eleccions?
No, abans
de les eleccions.
Abans
de les eleccions
abans,
vostès ja abans, van firmar abans, un pacte. Abans.
I seria alcalde el que tingués més regidors.
O sigui, que vostès van pactar abans de les eleccions que s'hi treien majoria
entre els tres?
Perquè
el poble ens demanava a les formacions nostres que l'actual alcalde que havia en aquell moment no tenia que continuar si les votacions ho permetien, evidentment. I es va pactar que el que tingués més vots seria l'alcalde, ara acceptant aquests punts bàsics. No? Un d'ells era la democratització de la gestió municipal. Sempre s'havia ocultat molta informació perquè va haver moltes obres que se mos diuen que venien de la Generalitat i venien dels diners del cànon energètic, que era de la nuclear directament. No? I la gent ja desconfiava molt de l'actuació del govern que havia en aquell moment. Després, buscar la participació ciutadana, és a dir, que obríem les portes a la gent a poder dir la seva en aportacions, etcètera, etcètera, agrupacions de societats, comissió de festes populars, i després hi havia un altre que era fer una consulta sobre l'acceptació o no dels diners d'Enresa.
63 milions de pessetes, això era corresponents a l'any següent. No?
El que nosaltres sabíem que entrava a l'Ajuntament i nosaltres, la beca, va denunciar al seu moment que moltes obres en documents no venien de la Generalitat, sinó que venien del cànon energètic. I ho vam demostrar i no se va desmentir mai, perquè ho vam treure de l'Ajuntament. Llavors la gent ens va pressionar amb això. I nosaltres, evidentment, no podíem dir que no, perquè era una aposta en comú de que cada un lliurement votés al PP, votés als Verds o votés als socialistes. I el que vam acordar era qui serà l'alcalde? Pues mira, el que sortia, el que tingui més vots. En aquest cas em va tocar a mi, perquè vaig treure tres regidors, dos i un. I a partir d'aquí se va formalitzar i, a més, quan va sortir aquest resultat, vam fer una reunió a la sala, abans de prendre possessió, que vam explicar davant del poble, que estava ple de gom a gom, no era el poliesportiu, però la sala estava ple, hi havia 600 persones, vam explicar el per què d'este pacte i els punts bàsics que faríem amb aquests 4 anys d'actuació. Per tant, va ser tot transparent.
Aquell pacte va durar ben poc. Pel mig va haver una altra consulta. La consulta era de si s'havien d'utilitzar o no aquests diners procedents d'Enresa per l'emmagatzemament de residus radioactius a les piscines de la mateixa central nuclear. Ja estem parlant de la Vandellòs 2, vale? Eren 63 milions, es votava l'acceptació o no dels diners de l'any 92. Això va passar el 91. Això, al final, el resultat de la consulta ja no va ser tan majoritària, és a dir, ja va ser d'un 55% a favor de no utilitzar-los. És a dir, ja va haver molta gent aquí que, per dir-ho d'alguna manera, pensava més a la pràctica que a la teoria. el pacte dura poc perquè el regidor verd d'alguna manera deixa de tindre confiança en l'equip de govern o en aquest cas amb l'alcaldia. El motiu és perquè s'han utilitzat, segons el regidor verd, l'Eloi Nolla, perquè s'han utilitzat sense comunicar-ho aquests diners que en el seu moment el poble va dir que no.
T'explico, no? Va. Nosaltres, a l'any 91 vam fer una consulta vinculant de que si aquests diners que venien de Vandellòs 2 en concepte de tindre les piscines, els residus de mitjana i baixa intensitat, ens donaven un cànon, uns diners en res que es diu, i eren sobre el voltant dels diners que tu dies. Els del 91 ja s'havien gestionat, però el 92, al sortir aquest resultat que tu has dit, que per cert, Convergència i Unió, en aquest sentit, els vam cridar per a fer el referèndum, i hi va haver tres forces polítiques que van fer campanya a favor d'acceptar-los, però Convergència i Unió, per estratègia de deixar el cul en l'aire econòmicament, pues no es va implicar, i van quedar els socialistes i nosaltres fent la campanya del
sí.
I els verds, una campanya del no, que van haver, aquí a la ràdio, va haver debats, això va ser pel novembre, molt importants, però Convergència no va acudir. Aquesta és la realitat. I Convergència va jugar una jugada política de dir, ara, que es fotin, de que si no els tenen, ara com s'apanyaran, no? Per tant, això no és actitud de responsabilitat, i això vull dir-ho, ho vaig dir al seu moment i ho dic ara. Llavors, va arribar l'any següent, l'exercici econòmic ja estava fet, jo us puc dir que l'equip de govern verds, socialistes i nantos funcionava molt bé, estàvem d'acord uns cedint, nosaltres no cedint, perquè clar, són forces diferents, però l'objectiu era governar el poble. La prova està que d'aquest govern que va durar 16 mesos hi han 3 decisions de govern que avui en dia encara es fan. El premi narrativa, i si van fer coses, en 16 mesos, la fira alternativa i la transmissió dels plens per la Cala Ràdio. Encara es fan avui. En 16 mesos van fer tot el que van poder. Va haver un petit problema, per a mi greu, com a alcalde que sóc, de que havia una tensió de tresoreria important perquè aquests 63 milions d'euros, perdó, de pessetes, entraven al juny, se pagaven al juny. I al juny que es paga les nòmines? Dobles. I entre els ingressos més importants, a l'agost, que entra l'IBI. I teníem aquests problemes i a mi me van dir que tenia que fer una pòlissa de crèdit amb els interessos corresponents per a fer front a pagar els treballadors. Jo vaig comunicar a tot l'equip de govern de que podem tocar aquests diners per 2 mesos i quan vinguin els ingressos de l'IBI, que és quan l'Ajuntament, els tornem a reposar i aquí no passa res. Això estàvem tots d'acord. Tots d'acord. Però vull suposar que cap de l'equip de govern li va comunicar res a Convergència i Unió. Vull suposar. Però sí que va haver alguna filtració. D'on sigui. I Convergència ho va saber. I aquí va engrassar tota la maquinària política de fer. I al meu entendre, els altres dos components de l'equip de govern se van rajar. Inclús te diré i a tots els que m'escolten que a mi, per mantindre esta cohesió dels tres, perquè funcionava bé, me van demanar el cap a mi per a poder salvar el pacte, cosa que no vaig acceptar perquè tots estaven informats. Evidentment jo tinc una equivocació, però vaig ser per bé de la cala de no pagar interessos i a més vaig comunicar-ho, com tenia que ser, a tots els membres del govern.
És a dir, vostè sosté que havia informat a tothom.
Pues sí. I saps qui ho diu, això? A l'any 95 va haver eleccions, veritat, i el poble va posar cada un el seu puesto. El poble no s'equivoca mai. Convergència per la majoria, va a l'oposició, nosaltres guanyem per major absoluta i els representants dels verds i dels socialistes queden fora del municipi, del ple, no?
En aquell moment, amb l'objectiu o amb el raonament de donar estabilitat a l'Ajuntament...
Amb això, jo li tinc que donar una raó explícita al representant dels verds.
pacte amb Convergència i Unió?
Fan
moció de censura o fan fora de
l'Ajuntament? Això la gent no ho va acceptar, perquè ell, concretament ell, el cap de llista dels, de Convergència, durant la campanya, se van dir de tot. Estava en una toca. Va ser una campanya duríssima entre els Verds i Convergència i Unió, i el seu cap de llista. La gent el que no va entendre és que ell sí que justifica que la governabilitat està per damunt de tot. És cert.
Convergència també va justificar-ho d'aquesta manera.
És cert, i a més és legítim. És legítim. Però arribar amb això quan realment ho sabien, això és el que jo no acceptaré mai. A partir de després accepto que hi hagi una majoria estable i cada un, amb la seva vergonya o no, del que pugui fer i amb la seva responsabilitat. Perquè el govern, si té que governar, amb majories estables. I això ho tinc acceptat. Això és així.
A vostè el fan fora de l'alcaldia, acaben la legislatura, la major part, amb un pacte, Convergència i Unió i els Verds. Durant aquesta legislatura surt un altre en renou, és a dir, en la querella que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i altres havien plantejat contra Ifrensa, l'empresa propietària de la central, poc a poc se van descavalcant fins que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es queda sol. Arriba un punt que vostès decideixen votar què fer amb la querella.
Si em permeteixes, i si tinc la memòria ben amoblada, la querella se va posar després de l'accident.
Després de l'accident, sí.
I l'alcalde ens va convocar per a veure què trobàvem. I va dir que s'hi podien involucrar els altres pobles.
Els altres ajuntaments.
Però amb aquesta legislatura, el poble de Cala ens van deixar sols.
Sí.
Amb aquesta legislatura ja. No a la de moció de censura,
No a, l'anterior.
A l'anterior ja ens van deixar sols.
Però clar, allò va continuar.
Va continuar. La Cala, en aquest sentit, el govern, va dir que tenia que continuar. Però clar, a veure, contractar un abogat que es queda sol, que vam aconseguir amb aquesta acusació, més, hi havia una altra acusació d'un tal Marc Viader que representava...
Marc Viader, sí.
Sí, que representava no sé què. Va haver juí. Però clar, nosaltres el que demanàvem era un juí penal en la qual demanàvem una indemnització per la repercussió que havia tingut abans i després. I això era molt difícil de demostrar, perquè els abogats, després, quan jo vaig ser alcalde, l'abogat va vindre a parlar amb mi. I va dir que això ho teníem fotut. I després també va vindre a parlar amb mi al 95, també, perquè encara sent Pere alcalde en els Verds, la querella encara continuava. Encara continuava. Però se li va dir, en un pacte que després t'hi diré, un compromís que vam fer l'any 94, de que, vist les possibilitats que teníem de poder guanyar, era retirar la querella, perquè les possibilitats que teníem eren molt poc. I et parlaré d'este, si et sembla bé...
Sí, però abans de parlar-me de res més, és a dir, això es vota a l'Ajuntament?
Sí, sí, se vota quan els Verds encara no estaven, Quan els Verds encara no estaven a l'Ajuntament, se va votar, quan estava a Beca, quan estava...
La retirada de la querella.
La retirada...
Se vota a la següent legislatura.
A la següent, i et diré per què.
I hi ha 10 vots a favor de la retirada,
sí,
i un en contra, que és, sí, del regidor socialista Àngel,
sí,
Brull.
Això és així.
A favor, fins i tot va votar l'Eloi Nolla,
sí,
regidor dels Verds,
sí,
que a partir d'allí tot pareix indicar, pel que hem sentit estos dies,
sí,
que comença a desmuntar-se tot el grup que havia format els Verds en aquella candidatura, perquè hi ha gent de la pròpia candidatura que no ho troba bé.
Està per un costat, però és que...
Quan ell diu que en un moment determinat, quan una persona té responsabilitats, de vegades...
D'acord, però hi ha una cosa que ho tinc a dir. Els temps i els aconteixements s'hi tenen que dir i no passar per damunt d'ells. Si tu recordes malament la població i la moc, i la meva família ho sap, jo vaig tenir una malaltia molt greu, que vaig estar molt malament, en un peu i mig en l'altre món, i va ser el desembre del 93. I, a part d'aquesta divisió dramàtica d'un poble dividit socialment, que jo personalment ho vaig passar molt malament, me van vendre a veure a l'hospital Pere Margalef i l'Eloi Nolla i dos regidors més del govern, cosa que això vaig agradir profundament. quan la part humana entra dintre d'una desgràcia, un reflexiona molt, molt, moltíssim, i quan ja me vaig posar bé i em vaig incorporar abans de Nadal, Convergència i Unió, el nostre grup, va arribar en un document intern basat en l'estabilitat política, en la que els punts més importants eren retirar de la querella, utilitzar els diners d'empresa qui guanyés el 95, compensacions econòmiques per part de Vandellòs 2 per atirar el polígono industrial endavant, i altres aportacions, entre elles se va fer la reforma de la societat, que van aportar 25 milions de pessetes. I nosaltres li vam prometre una cosa, i ell també es va comprometre, que tenien que recuperar els dos, perquè els protagonistes vam ser, desgraciadament, els dos, i assumeixo la part de responsabilitat, de recuperar i fer l'esforç possible d'una pau social a la Mella de Mar i que se governés en estabilitat. I nosaltres li vam donar estabilitat fins a final de legislatura, pactant els punts més importants com van ser els pressupostos. A raïs d'això, l'equip de Convergència i Unió va fer fora l'Eloi Nolla. Això és la realitat. I l'Eloi Nolla, com a representant dels Verds, evidentment, a votar a favor de la querella va tindre els seus problemes interns. Però Pere Margalef ja no el va veure útil quan nosaltres li vam garantir aquesta estabilitat social, una, i política fins al maig del 95.
En aquell moment, Eloi Nolla, quan vota a favor de la retirada de la querella, l'argument és teníem les informacions que mos dien que la querella no anava a cap banda.
Aquesta informació és la que teníem nosaltres, perquè també t'hi tingui a dir que Convergència va tindre de Jordi Pujol molta pressió, i el nostre grup, en menys medida, perquè governava a Madrid, també la va tindre. I per tant, vam optar, sobretot, d'aixafar de peus a terra. Nosaltres no som ecologistes, per tant, no estàvem vinculats, no volíem les nuclears, però una vegada les tens aquí, tens que aprofitar-te'n exigint la màxima seguretat, que això també era una cosa de demanar un pentament ben, un protocol ben establert, etc, etc, no? Però la querella ja vam veure que evidentment no tenia, perquè no es va poder justificar en cap moment, en cap moment se podia justificar que la quantia social que havia provocat aquell accident. És més, sabeu com va quedar? La sentència va quedar com una falta lleu d'una irresponsabilitat purament administrativa, imagina't tu.
Sí, i a més fa pocs anys és d'això.
El que passa que a mi, com és normal, a l'any 95-96 em va tocar pagar la factura del senyor Domènech. I va ser molt cara. Tenia la responsabilitat que els serveis del senyor Domènech, que era el abogat que havia contractat Convergència i Unió en el suport dels altres, doncs va presentar una factura molt elevada. Molt elevada. I, bueno, és normal, tens que fer front al pagament, no?
Com recorda, ara en el pas del temps, totes aquelles situacions?
Fatal. Jo ho vaig veure molt malament. Jo sempre he treballat per veure un poble unit, i jo ja t'he dit que assumixo la meva responsabilitat, eh? No me n'amago i demano perdó públicament si algú li vaig ser mal, molt lluny de la meva intenció, devia ser involuntari, però vaig veure molt malament. Ha estat al punt que jo treballava per allò i vindre aquí per a mi era una angoixa. Et parlo del 93. Per a mi era una angoixa. La meva família ho sap. Hasta se me tapava el pit perquè me sentia responsable a la meva mesura d'un poble dividit que no hagués hagut que passar mai això. Perquè la política, en definitiva, avui estàs i demà no estàs. I em sento molt malament d'aquest episodi, i cada vegada que em toca vindre a parlar, doncs encara se me posa la carn de gallina. No?
Se sent víctima?
No, víctima no.
De les circumstàncies?
Me sento la meva responsabilitat proporcional a el que jo vaig fer malament. Víctima no. No crec en les víctimes.
Tot allò va valer la pena?
La història està escrita.
I no li parlo només dels aspectes polítics i socials, eh?
La història està escrita. Jo me quedo en que un poble unit va tancar Vandellòs 1. Un poble unit.
És a dir, vostè és dels que pensa que si el poble no hagués sortit al carrer, la central no s'hagués tancat, només no, per un tema econòmic.
Evidentment que no s'hagués tancat. No. Me quedo amb això. Els danys col·laterals que diuen són per errors propis que jo assumixo a la meva responsabilitat, fins a cert punt dels que puc assumir. Però me sento responsable de que aquella divisió que va haver durant l'any 93, pues, a mi, per a mi va ser un trauma. Un trauma que la vaig viure molt malament.
Han passat 25 anys, aquella central de grafit urani que es va començar a construir el 67 i es va posar en funcionament al maig del 72, que era propietat de Hispano-Francesa d'Energia, va estar en funcionament 17 anys, és a dir, relativament molt pocs. Ara està en període de latència, després de que el 2003 finalitzés el primer i el segon nivell de desmantellament, i estan pendents de que, no recordo si és el 2026, el 2026 s'ha de començar el tercer nivell i el 2028 d'alguna manera es finalitzaria tot el procés de desmantellament. Encara hi ha discussions sobre la vida útil de les centrals. Fa quatre dies que teníem en renou a les nostres comarques per la possible ubicació d'un ATC, és a dir, d'un magatzem de residus d'alta activitat, que al final s'està construint a Villar de Canyes, no sé si és a Cuenca o a Ciutat Real. Per tant, la història continua aportant-nos informacions que arriben de la nostra relació directa o indirecta amb la central nuclear. Per tant, 25 anys després, encara estem discutint coses d'allò.
Exactament, i això ja que donar-los una miqueta una part de raó als verds. És així. Ells no anaven només per tancar Vandellòs 1. Ells anaven per anar eliminant dins les nostres possibilitats l'energia nuclear. I això hi ha que reconèixer que és així. Això hi ha que reconèixer que és així. I a vegades nosaltres, que tenim una certa responsabilitat, sabem que nosaltres aquí hi ha un reactor que estic que desmantela tot, i per això té que haver un magatzem centralitzat d'alta intensitat que s'està posant a Conca. Però és que, clar, és el problema de les centrals nuclears, que tenen els seus residus, que tenen molts anys d'alta intensitat. Per això que hi ha que apostar, i a l'escola ho fem, per les energies alternatives, perquè ara uns nens sap que aquestes són netes i no produeix residus de cap tipus.
Però encara no s'acaba d'apostar clarament per aquestes energies.
Jo crec que se va apostant, perquè resulta que, no sé si recordo malament, l'energia aquí a Catalunya elèctrica de les centrals nuclears ha passat del 72% al 50% a Catalunya. I les energies eòliques han anat augmentant la seva producció. I crec que tinguin per aquest camí. Hi va haver una moratòria, també el govern socialista va posar una moratòria a risc d'accident Vandellòs 1. Moratòria total. Hi havia 9, no hi ha més. Ara en queden 6. I per tant, l'energia nuclear va a la baixa. És una qüestió de temps. El que hem de vetllar nosaltres és vetllar per la nostra seguretat i la transparència de la informació. Els que tinguéssim responsabilitat política hem de vetllar i exigir i denunciar la falta d'informació i la falta de transparència. Aquesta és la nostra responsabilitat.
Per acabar, Joan Font, què vam guanyar i què vam perdre aquell 19 d'octubre de 1989? Si és que vam guanyar alguna cosa o vam perdre alguna
cosa. Jo crec que vam guanyar perquè havia un fet abans molt important. Havia un poble dividit pel tema del Saitó. Allà abans, el nostre poble estava dividit. Famílies senceres que no es parlaven. I això va fer unir tothom, perquè estava en perill la nostra vida, el futur dels nostres fills, no? I va haver una unitat total, total. I vam sortir ante les nostres ànimes, vam poder. Per tant, me quedo amb aquesta unitat i lluita d'un poble unit. I després se va guanyant informació. Molta informació va tindre gent que desconeixia tot. I això també es va guanyar. I també se va guanyar una seguretat relativa. El tancament de Vandellòs 1 era una seguretat. La relativa és el que t'he dit abans. Si no hi ha transparència, si no hi ha informació, si no hi ha un protocol millorable d'un pla penta operatiu, sempre quedarem amb una inseguretat. I me quedo que la part negativa, si hi queda una, és que les forces polítiques i el poble tinguin consciència de que hi ha que exigir als responsables de les centrals nuclears tota la màxima transparència, informació i una operativitat total en els plans d'emergència.
Joan Font, regidor actualment, regidor en aquell moment, alcalde posteriorment a tots aquells fets, moltes gràcies per haver volgut recordar amb nosaltres 25 anys després tots aquells fets que s'allarguen bastant més d'aquell novembre de 1989. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per tenir aquesta oportunitat.
La Cala RTV us ofereix, amb motiu del 25è aniversari de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1, una sèrie d'entrevistes en profunditat als protagonistes d'aquell període de convulsió social i de mobilitzacions antinuclears. De dilluns a divendres, a les 8 de la tarda i les 11 de la nit, recordarem els fets i reflexionarem sobre les seves conseqüències.
A mi em van vindre a buscar bastanta gent a que marxés del poble, no? Que marxéssim, no? Jo vaig dir que jo no marxo del poble. I si he de marxar, he de ser l'últim, això ho tinc clar jo.
A veure, amb el comitè anàvem a remolc del que la gent mos deia. De vegades em pregunten... va ser molt difícil mobilitzar la gent, no? Al contrari, sí... la gent es mobilitzava sola.
Sortia un senyor de la nuclear amb una bata blanca dient que, si plau, deixéssim de tirar aigua, que ens oblidéssim del foc, que el foc no era important, que ens traslladéssim a baix als soterranis a traure aigua i que, literalment, el reactor se nos va.
Recordeu on éreu el 19 d'octubre de 1989 a les 10 de la nit? El 25è aniversari de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1 a la Cala RTV.